Elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç. El torró. Torró.
Les 3 en punt, actualitzem la informació i ho acabem de saber. Dos activistes pel canvi climàtic s'han enganxat al Museu Egipci de Barcelona.
¿Qué queremos?
Justicia climática.
¿Cuándo la queremos?
Han ruixat amb líquid diverses vitrines del museu i s'han enganxat a la paret. Ho han fet al Museu Egipci, ara que fa just una setmana que s'està celebrant la cimera del clima a Egipte. Les protestes ecologistes d'aquest tipus, que fa setmanes que es repeteixen a Europa, han arribat finalment a Catalunya. Els activistes han enruixat, com dèiem, amb líquid que simulava ser petroli fals o sang, les parets de l'edifici. Han desplegat també una pancarta en què reivindicaven la necessitat de complir amb els compromisos de l'escalfament global i criticaven Coca-Cola, que és un dels responsables de contaminació que patrocina la cimera. L'acció l'ha reivindicat el col·lectiu Futuro Vegetal i es queixa que la cimera no està servint per res. Els Mossos han identificat els dos activistes i els han deixat marxar. I Esquerra defensa l'acord per derogar la sedició i demana a la resta de partits independentistes que hi donin suport. La secretària dels Republicans, Marta Vilalta, els insta a veure la reforma del Codi Penal com una victòria i assegura que no s'entendria que Junts i la CUP hi acabin votant en contra al Congrés.
Tots els independentistes d'aquest país, totes les persones demòcrates d'aquest país, haurien d'estar celebrant-ho com una victòria. De fet, no entendríem, seria incomprensible que la resta d'organitzacions independentistes no se sumessin a un gran pas endavant com és aquesta derogació, supressió del delicte de sedició. Seria incomprensible.
Vilalta treu pit de la derogació de la sedició perquè diu és el que reclamaven les organitzacions socials internacionals. I més de 670.000 persones és la xifra que dona l'organització de la gran manifestació avui a Madrid per denunciar les polítiques sanitàries d'Isabel Díaz Ayuso. Professionals sanitaris, organitzacions veïnals, sindicats i partits polítics han demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid en una manifestació que ha acabat fa una estona a la plaça de Cibeles. I el Girona es classifica per la segona ronda de la Copa del Rei.
Després de superar la pròrroga al Quintanar del Rei de tercera federació per 1-2, ja a la pròrroga, com dèiem, ha avançat el Girona. Error Riquelme a la primera part i Tati Castellanos ha hagut de desfer l'empat ja en la prolongació al minut 98. El Girona és el segon català que passa de ronda després de l'Espanyol i en canvi han quedat eliminats el Mollerussa i el Manresa després de perdre tots dos per 1-3 respectivament contra el Rayo i el Pontevedra. Queda per aquesta tarda el partit del Lleida Esportiu a casa contra l'Alavés. Al marge del futbol, en bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge del pivot estonià Matís Tas. És el tercer reforç del club vegenc des que va anunciar divendres una reconstrucció de la plantilla. I en hoquei patins, el Calafell i el Voltregà han guanyat les lligues catalanes en categoria masculina i femenina respectivament. En el cas del Calafell, després d'imposar-se per 3-2 als penals al Noia, i en el cas del Voltregà, després de superar el Sant Cugat per 3-4.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, com pinta la setmana que ve?
Doncs a veure, d'entrada el que està clar és que la temperatura anirà baixant. A finals de setmana recuperarem ja un ambient normal per l'època, o sigui que farà fred, sobretot al Pirineu i a l'interior, aquí ja amb màximes per sota dels 15 graus. A la costa també ja costarà fregar els 20, tot i el sol, en una setmana de temps canviant. Demà, més tapat al centre i al sud del país al matí, a la tarda més clarianes, més estones de sol, i entre dimarts i dimecres un front reactivarà alguns ruixats a Ponent, potser Catalunya Central, Terres de l'Ebre i el Pirineu, amb una nevada més continuada al sector de Lleida per damunt d'uns 1.700-1.800 metres. De totes maneres, la mala notícia és que no es veu una situació de pluja ni de nevada general i abundant com convindria.
Les 3 i 4 minuts, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Enric Soto, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
A les 4, el Superesports amb el Xavi Puig i fins les 11 de la matinada, que serà quan arrencarà el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins la 1 de la matinada.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el RAC concentrat. Bona tarda.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
El portal de notícies de RAC1.
És diumenge, 13 de novembre, i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1. RAC+1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Avui ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora coneixerem la història d'uns emprenedors que van deixar els seus llocs de treball en una multinacional i es van atrevir a fer veritat un somni. També sentirem a parlar d'altres tipus de somnis, els eròtics. Segur que n'heu tingut, però què volen dir? Parlarem de gustos culinaris amb el popular locutor de ràdio Justo Molinero i acabarem per saber què s'amaga darrere d'un dels himnes del músic britànic David Bowie. Comencem.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
El Gastón i l'Albert treballaven al departament de màrqueting de Nike. Un dia, escoltant una entrevista a Carme Ruscallet de RAC1, l'Albert va identificar una oportunitat de negoci. La xef just acabava d'explicar que sempre guarda al congelador un sofregit preparat que li permetia salvar qualsevol emergència a la cuina de casa seva. L'Albert va aturar el cotxe i va trucar immediatament al Gastón, company de feina de Nike. I un temps després d'haver-hi donat voltes, tots dos van fer un gir de 180 graus en la seva carrera professional i es van convertir en emprenedors. El podcast de RAC & GO, amb el periodista Oriol Llop al capdavant, ens descobreix aquesta aventura empresarial.
Acabo de sortir del metro, Plaça Espanya, comença la pujada del camí cap al poble espanyol, i a dins del poble espanyol hi ha l'espai Cuquiteca. Allà espero trobar-hi l'Albert i el Gastón. Tots dos van deixar la seva feina al departament de màrqueting de Nike per convertir-se en emprenedors del món de la gastronomia. Ara mateix us els presento. Albert, Gastón, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé, encantat.
Començo, escolta, molt directe. Segur que és millor ser emprenedor que no pas treballar a la multinacional Nike?
Home, és molt millor, definitivament.
Albert, justifica-m'ho, per què?
Bé, en una empresa com Nike sovint doncs, tens moltes capes de persones, de decisions, d'estructura que impedeixen potser que treguis el millor de tu, no? Que puguis aportar el teu granet de sorra en fer un projecte propi. I aquest és una mica el punt que el Gastón i jo teníem, no? El punt d'emprendre.
Gastón, tu creus que ara pots dir que treballes en allò que t'agrada?
Sí, sempre he treballat en allò que m'agrada. He tingut una passió que és l'esport i una altra que és la gastronomia i no em puc queixar.
Guanyeu més o menys diners?
Home, parlant de diners, òbviament les corporacions i el que és l'entorn empresarial més de multinacional tens molts privilegis, però l'emprenedoria t'ofereix altres coses.
Per exemple, més temps lliure o menys temps lliure?
Jo crec que aquest és un malentès que sovint la gent pensa, no? Confonen emprendre amb tenir descans, i quan el projecte és teu, sovint hi poses moltes més hores, no? I els de casa ho noten, no és descansar, emprendre.
I més mal de caps, també, o menys?
Jo crec que estaria molt igualat.
I l'última, sou un duo d'emprenedors. Això també a vegades porta que no hi hagi la mateixa opinió i de criteris. Alguna baralla per aquí o no?
Bueno, és evident que veiem coses diferents i coses iguals, però la diferència fa créixer. Jo crec que el que un no veu ho aporta l'altre. Això és l'important.
Com us deia, som a l'espai de la Cuquiteca, ideal per a fer-hi qualsevol dinàmica vinculada amb la gastronomia. Digue-li cursos de cuina, festes d'aniversari, dinàmiques d'empresa, tot tipus d'events, per gent gran, per nens, espais molt grans, molt diàfans, aquí al poble espanyol on som. I també és l'espai ideal per a gravar aquest podcast, perquè avui aquí cuinarem un fogó, una paella ben grossa, i diria que... Què és el que hi ha dins, Gastón? Explica'ns una miqueta què ens està preparant aquí.
Bé, una cosa molt senzilla, però alhora molt popular, i és que estem fent uns fideus rossejats. Els fideus rossejats, bàsicament, necessiten d'una bona matèria prima i dos elements essencials, un bon sofregit i un bon caldo.
El vostre negoci, precisament, Gastón, consisteix en això, en proveir a restaurants i a particulars de bases de cuina per fer aquest sofregit que estem fent aquí.
Exactament, vam crear Quick perquè vam veure que hi havia una necessitat important tant en l'ús domèstic com en professionals d'hostaleria per tenir sofregits molt ben treballats, de moltíssima qualitat, i que els ajudessin a guanyar moltíssim de temps amb la preparació.
Sempre es diu que l'emprenedor ha de detectar un problema i trobar la solució en aquest problema. El problema que tenen els restaurants és que no tenen temps de preparar amb qualitat un bon sofregit, Albert?
És un dels reptes, i ara amb la pandèmia, amb el Covid, aquest tema s'ha agreujat. És a dir, el temps és un recurs limitat a les cuines, també ho és a casa, però les cuines professionals, on passen moltes coses, on s'ha de fer moltes tasques molt ben organitzades, i si un va curt de temps, ha de trobar eines
i recursos per guanyar doncs, agilitat en altres àrees, oi?
Gaston, explica'm el que posa. Al costat de Quick posa bases de cuina...
Quick bases de cuina naturals.
Explica'm.
És a dir, és veritat que som molt reconeguts pels sofregits, també elaborem picades, tot amb aquest eix de naturalitat, amb un producte viu, etc. Però realment la nostra idea és la de ser professionals i especialistes en elaborar bases de cuina. I les bases de cuina són aquelles elaboracions troncals de qualsevol recepta.
Per tant, si jo vull fer el meu sofregit, que el sé fer a la meva manera i tal, 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 el puc seguir fent amb les vostres bases de cuina, eh?
Totalment, perquè són bases de cuina neutres que no porten ni sucre, ni sals afegides, sense additius ni conservants. Tu amb la mateixa base, amb el nostre sofregit, podràs fer un curri, podràs fer un arròs, podràs fer uns fideus rossejats, podràs fer un suquet de peix, una sarsuela, un marmitaco, una sopa de ceba de plorar. No donem una recepta tancada, un producte tancat. És una base que et permet explorar la cuina amb totes les variants que et puguin agradar.
Estava pensant, com se us acut aquesta idea del sofregit? D'on surt la proposta de dir deixo Nike per entrar en aquest món de l'emprenedoria i fer i crear una startup com aquesta?
La veritat és que la història de naixement de Quick és una història molt emotiva, molt emocionant. És una història potser d'aquelles que, no, que es veuen moltes vegades a les pel·lícules, però que és real, que és que de cop i volta per les paraules d'una persona en un moment donat entens una idea, no? Se t'encén una llumeta. En el meu cas va ser conduint un cotxe un dia qualsevol a les 3 de la tarda i escoltar RAC1 precisament en un programa de ràdio on s'entrevistava doncs, la Carme Ruscalleda, no? La reconeguda chef, que li preguntaven doncs, una pregunta tan simple però a la vegada tan interessant, no? Que era qui cuinava a casa els diumenges. I arrel d'aquella resposta i arrel d'aquella explicació de que ella ja es preparava aquelles bases de cuina natural 100% a casa, les congelava i les treia quan volia, a mi aquella idea em va semblar meravellosa, no? I arrel d'aquí doncs, és quan jo doncs, truco doncs, al Gaston, que és un bon amic,
estaves
un company.
Estaves escoltant la ràdio, se t'acut aquesta idea i immediatament...
Clar, perquè jo sabia que hi era una persona que...
Això se'n diu parar el cotxe...
Ah, literalment, sí. A la cantonada. Era una persona que estimava molt la cuina, que ell l'estima molt la cuina, és una persona que és molt creativa, a més, que ens coneixem de l'època de Nike, i vaig pensar que realment un viatge com aquest s'havia de fer acompanyat, oi?
Gaston, on estaves tu quan va rebre la trucada, te'n recordes? I què et va semblar el que l'Albert et va dir?
No, a mi quan l'Albert em truca sempre agafo el telèfon. Sempre, que sí que és veritat que vaig haver de convidar-lo a dinar per la idea, però bueno, realment...
Quan... Vas haver-ho de pair.
Vaig haver-ho de pair. I quan m'ho va explicar, de seguida, una idea, diguéssim, molt embrionària, li vam començar a donar forma, li vam començar a donar capes, després la idea d'un sofregit vam començar a parlar de bases de cuina, un concepte molt més ampli, ara fem sofregits, fem picades, i li vam donar una mica, doncs això, posar-ho una capseta, un llacet, i li vam donar forma.
La clau de tot això es diu...
La Carme Ruscalleda.
Has dit Carme Ruscalleda?
Mm-hmm.
Saludem-la.
Som-hi.
Carme, com estàs?
Molt bé.
Seu aquí, Carme, seu.
The best way to predict the future is to create it.
Molt bé, doncs vinga.
Escolta, m'has d'explicar per què el sofregit salva de qualsevol emergència.
Més que salvar de qualsevol emergència és el lluïment de qualsevol plat que tu vulguis fer.
El lluïment, és el que li dona el toc diferent.
Clar, és com en un edifici, el fonament. Tu si fas una casa sense fonaments va torta, si tu fas un arròs o fas uns fideus sense un bon sofregit va tort, total. Però tothom sap que un sofregit és tenir bon producte i dedicar-hi un temps. I tots anem curts de temps. L'hostaleria el temps l'ha de pagar molt car i si a més a més el suma a altres treballs i el perill de que aquest sofregit no tingui aquest seguiment lent per arribar al punt òptim i hi hagi una pífia, i a casa o hi ha mandra o no hi ha temps. Per tant, aquí es resol un tema molt important.
Qui ho anava a dir? Que d'una entrevista a la ràdio RAC1 sortiria una startup com aquesta, no?
Sí, exactament. Bé, ell hi va veure, jo em sembla, aquell ninxo de necessitat d'arribar a casa, i això és així, és a dir, farem un arrosset, i un arrosset el fem en menys de 20 minuts. Perquè, esclar, ja teníem clar que podria ser de sardines, però tenim el sofregit que ho aguantarà.
Escolta, Gaston, a quin moment estem de la cuina?
Home, els fideus al poll ja els té rossejats, ja ha confitat una mica la sípia, ha inclòs el sofregit i ara just hi acaba d'afegir el brou.
Què és l'important per cuinar un bon sofregit, Carme? Què diries?
Des de cru. Des de cru has de tenir doncs, la voluntat de comprar una bona ceba, i una bona ceba és la ceba de Figueres, i és una ceba que tu saps que a l'hora de pelar et farà plorar més que les altres, per tant ja t'evitem que ploris, ja t'evitem que la vagis a comprar. El perill de que la guardis, ostres, i se't malmeti. i és fet amb una ceba que arriba fresca, que es pica, es pela, que es pica i que es controla tot el procés. Si tu fas mig quilo de ceba a casa d'un sofregit per arribar a aquest punt de confitat que ha arribat, necessites com a mínim una hora. Si tu en fas dos quilos ja necessites un parell d'hores. I aquí et resolem de que ho tinguis al punt, que el puguis tenir en un envàs que el pots tenir en on tens el rebost sec, no cal refrigeració, i amb un envàs que no el contaminaràs, que no hi hauràs de posar una cullera, sinó que com una mànega agafaràs la dosi que necessites. L'altra, si no la gastes, la pots tenir en fred a la nevera 8-10 dies, i si dius, mira, no el gastaré, el congeles. O per racions, o potser la mitja bossa que has gastat, que dius, mira, el proper dia també en tornaré a gastar mitja.
Per tant, passem de quanta estona, de quantes 3 hores a...
Exacte, d'un parell d'hores segures. A res. Mira, jo penso que el nom és encertadíssim, perquè és quick. Per tant, tens un sofregit ràpid, perquè l'eslou l'han fet tot ells.
On el feu, aquest slow? On es cuina? On es prepara tot aquest...
Nosaltres tenim l'obrador a Tordera, que és part del Maresme, i la veritat és que el Maresme ens ha acollit molt i molt bé. L'Albert i jo no som del Maresme, però allà vam trobar l'oportunitat i cada setmana, com deia la Carme, rebem producte fresc, ceba de Figueres, tomàquet de veritat, de l'hort, un bon d'oliva verge extra, i allà fem tota l'elaboració dels sofregits i les picades.
Fixa't, hi ha una cosa molt important. No són operaris de la indústria agroalimentària, són cuiners. Cuiners que s'adonen que si la ceba doncs és nova de temporada, té més aigua i tindrà una resposta. I si és una ceba d'estoc, és més seca i en tindrà una altra. I això és molt important.
Albert, digues tu, en moment de preguntes curtes, ara si pot ser amb respostes curtes també. Albert, dorms millor com a emprenedor o dormies millor com a directiu de Nike?
Diria que dormo igual de malament els dos cops. Però a la vegada dormo tranquil, perquè dormo pensant que l'endemà faré una cosa que m'agrada.
Fareu rics amb el vostre producte, Gaston?
La veritat és que no hi pensem, en això.
Sofregit i prou o altres productes?
El sofregit és la base, però una bona picada acaba aquell plat, no dona el toc final, aquell perfum que diu la Carme.
Posem-hi algun nom d'algun competidor de Quick o no n'hi ha?
Tot el que sigui un sofregit ultraprocessat o una picada que estigui fet no amb un producte viu, sinó que estigui maltractada en quant a cuina, no ho considero una competència, perquè nosaltres fem un producte que està a un altre nivell.
La recepta més rara que algú ha fet servir el vostre sofregit?
Rara no ho sé, però fa un parell d'edicions del Fòrum Gastronòmic vam tenir un cuiner que el que va fer va ser agafar una picada i la va deshidratar, va separar-ne les parts per poder fer un plat fantàstic.
Posem números a la vostra startup. Quines dades explicarien la situació actual vostra?
És una molt bona pregunta. Primer compràvem la ceba, que quasi et diria per quilos, ja la comprem per tonelades, oi? Avui en dia, al mes, som capaços de fabricar més de 5.000 quilos de producte acabat, i això és un gran número. I un altre número que ens fa molta il·lusió compartir és el fet que a dia d'avui som més de 250 botigues arreu del país i també a poc fora de Catalunya, que confien en nosaltres i que posen el producte a l'abast del consumidor.
I això, a quin preu ho veneu?
Nosaltres estem comercialitzant els sofregits a 4,45 € i va inclòs, que n'hi ha 8 racions de 20 grams, i les picades a 3,95 €.
L'última. Hola, soc Ferran Adrià. El producte de l'Albert i el Gaston és per restaurants normals. Pels bons restaurants el producte no serveix. Veritat o mentida? Què li diríeu?
Jo crec que una bona base serveix per tot tipus de restaurants. Des del restaurant més gastronòmic, que busca més el lluïment, diguem, del plat, com aquell restaurant potser més humil, més tradicional, que vol fer bé les coses i que vol fer una bona base en producte natural. Crec que servim per molt tipus de client.
Tornem a la Carme, perquè no la tenim aquí simplement perquè va ser la inspiració de l'Albert i el Gaston, sinó perquè ara mateix la Carme s'ha unit en el projecte. O sigui, podem titular Carme Ruscalleda igual emprenedora?
Sempre ho he estat. I penso quan els hi preguntava si dormien bé o si eren més feliços, jo m'hi veia fotografiada. T'he de recordar, hi ha una frase magnífica de la pel·lícula Festín de Babet, que quan ella s'ha gastat tots els quartos d'aquella rifa, li diuen, però ara ets pobre. I ella diu, un artista no és mai pobre. La riquesa està amb aquell preu que té la teva llibertat, i la llibertat de fer allò que vols, això no es compra amb diners. Evidentment, home, apostem per la sostenibilitat i les coses han de ser rendibles.
I per tant hi veus una oportunitat.
Sí, home, i tant, és clar que sí.
Per tant, la raó final a la que el Gaston i l'Albert van convèncer com per implicar-t'hi?
Mira, la raó principal és aquest esperit de la puresa que estem oferint. Sí, en aquest sofregit de ceba jo t'hi detectés un sabor de mil isles, no hi hauria pujat a cavall. Però com que jo sé que qui el provarà per primera vegada reconeixerà el seu sofregit, o li recordarà la iaia que és qui li fa el sofregit, llegit, això em sembla màgic.
I per tant fem la vida més fàcil a les àvies, a les mares, als restaurants.
És un moment que la societat moderna estem posant en mans de la indústria agroalimentària la nostra alimentació. Perquè la indústria treballi bé amb aquesta manera tan neta i tan pura, l'usuari, el client, ha de ser molt coneixedor. I aquí anem a clients coneixedors. I començarem amb altres que es distreien amb les mil isles.
Algú dirà, pots dir que és tan natural això?
Sí, bueno, que ho provi. Només ell ho ha d'explicar, ell ho ha de descobrir.
I no perd el gust en l'envasat?
No, per concentració. Això és com una confitura. Mira, tu saps que una maduixa és màgica, fresca, però quan en fas una confitura li allargues el temps, perquè l'has reduïda, perquè ella ja tenia sucres, però n'hi has afegit. Aquí has arribat en el punt d'aquest pH per reducció i amb l'oli d'oliva, i ja en tens prou, li allargues la vida.
Gaston, tu vas controlant com va la cuina, ja ho tenim gairebé o encara falta una miqueta?
No, jo crec que queden, què, 2 minutets?
Doncs va. Queden algunes preguntes. Com va ser el vostre començament, quan encara no hi havia la Carme? Us prenen per bojos després de dir, no, jo això ho he escoltat a RAC1 i d'aquí podem fer una start-up? Quina és la reacció de la gent?
Al principi molts amics et tracten de boig, perquè vens d'un entorn molt segur, del que tothom entén com un escenari d'estabilitat, de confort, i el que els dius és que sortiràs d'aquell escenari a un lloc on no saps què passarà. I realment aquesta incertesa és el que molta gent la frena d'emprendre. I és una miqueta el que recomanem una miqueta de fer la resta de persones que tinguin aquest esperit, no? Que se la juguin, que ho intentin, perquè bueno, ho poden aconseguir.
I els primers diners d'on surten?
De les nostres butxaques. Al final és un projecte que és propi, és un projecte que vam creure des del principi i que evidentment havíem de validar i havíem de comprovar. Havíem de començar a parlar amb cuiners. Nosaltres no som cuiners professionals, som gent que ens apassiona la cuina, però ens havíem de rodejar de cuiners professionals. Havíem de fer un bon envàs. Tot això requereix una inversió. No som una start-up tecnològica d'aquelles que és una aplicació o d'aquelles que és un esperit que potser no es toca. Som una start-up que es pot palpar, som una empresa.
És una de les coses que també m'agrada, per això també doncs, us he triat. Segur que recordeu el primer client, Gaston.
Ostres, sí. La Mariona i el Jaume a Vilanova del Vallès, a Cal Cabré. Una abraçada als dos. No ho van fer per amistat, o sigui, realment a més ho van veure, ho van reconèixer el producte, i ells ja treballen un tipus de producte de proximitat, de quilòmetre zero, ben cuidat, i s'hi van tirar de cap.
Alguna cosa que hagueu après que ara no repetiríeu?
Bé, potser al principi volíem córrer molt i volíem donar més importància a la velocitat que a les coses ben fetes. Avui en dia estem dient que no a coses que ens arriben perquè creiem que la millor forma potser és una altra. Estem tenint paciència i això és important, tenir paciència.
I al revés, que és una cosa que la vareu encertar des del ben principi.
Home, jo crec que crear Quick amb la vessant del consum domèstic per particulars i també tenir el negoci d'hostaleria, sobretot amb els anys que hem tingut per endavant amb un entorn Covid, etc., crec que va ser una gran decisió, perquè ens ha permès gestionar els dos negocis i fluctuar-los d'una manera que ens ha permès pues, sobrepassar les dificultats i anar molt bé.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Els somnis eròtics són molt freqüents. Què pot voler dir tenir un somni eròtic amb el teu cap o amb un company de feina? Amb algú que no és la teva parella? En aquest fragment del podcast La revolució sexual, l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller miren de treure l'entrellat.
Si algun dia tornessis a dormir i volguessis tenir els somnis més guapíssims que es poguessin tenir...
Els somnis eròtics, per sort, són força habituals.
Diversos estudis diuen que entre el 75 i el 85% de les persones n'han tingut. Normalment se'n tenen menys de 10 cada any. Però sabíeu que és possible provocar la ment per tenir-ne més?
De somnis eròtics n'hi ha de tot tipus. Gent que té sexe amb desconeguts, persones amb parella que en somnis són infidels, heteros que tenen somnis amb persones del seu propi sexe... Els somnis eròtics, de fet, poden ser excitants, però també poden ser sorprenents o fins i tot, de vegades, inquietants.
Què pot voler dir tenir un somni eròtic amb el teu cap, per exemple, o amb algú que no és la teva parella, o amb un familiar o amic molt proper?
Avui volem parlar de somnis eròtics amb la doctora en psicologia i sexòloga clínica Emma Ribas. Emma, benvinguda a la revolució sexual.
Moltíssimes gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres.
És bo tenir somnis eròtics o no és bo ni dolent?
Oh, i tant, és saludable. Forma part de la vida. En els somnis apareix tot el que ens succeeix en la nostra vida quotidiana. Aleshores, és natural que la sexualitat també surti en els nostres somnis eròtics. Per tant, és absolutament saludable.
I és un motiu de consulta habitual, els somnis eròtics? Tens molts pacients que venen a veure't precisament per aquest tema?
No venen justament amb aquesta demanda en concret, però sí que una vegada ja tenen confiança, perquè clar, fa moltes vegades vergonya, és una mica tabú, aleshores una vegada ja tenen confiança, s'atreveixen a explicar els somnis eròtics que tenen i sobretot la por, no?, de trobar un sentit que no m'agradi, o no, la por que el que jo estigui somiant o que somiï alguna vegada doncs no sigui socialment acceptable o que sigui correcte, o no, la vergonya, la culpa, el intentar entendre.
Precisament sobre això, sobre entendre els somnis, hem parlat amb Jordi Borràs, psicòleg, membre de la Junta Directiva de l'Associació Internacional per l'Estudi dels Somnis, que té seu als Estats Units, i fundador de la plataforma Món de Somnis. Ell tranquil·litza les persones en parella que estiguin preocupades perquè tenen somnis eròtics amb algú altre, perquè els diu que no és preocupant.
En absolut. I això és important saber-ho, perquè de vegades hi ha persones, sobretot, per exemple, en el si de la parella, és important reconèixer-ho, perquè de vegades podem tenir somnis eròtics amb alguna persona diferent a la parella, si estem tenint una relació de parella estable, i a lo millor ens inquieta pensar que com pot ser que jo estigui desitjant altres persones perquè tinc somnis sobre elles i de més, i en realitat no té per què ser així. Tampoc vol dir que no sigui així, és a dir, jo puc tenir desig cap a altres persones, però no necessàriament això s'explica a través dels somnis eròtics que tingui amb elles.
Què et sembla? Ve molta gent a consulta preocupada perquè té somnis eròtics amb algú que no és la seva parella?
A vegades hi ha persones que ho consulten perquè tenen por de que potser estan traint a la seva parella i a sobre ho silencien i no ho diuen. I moltes vegades tenen el dubte i pregunten: hauria d'explicar-li a la meva parella? O també a vegades ho expliquen i aleshores et venen ja amb el problema. Ostres, mira, que jo vaig explicar a la meva parella que sempre tenia somnis eròtics amb aquesta persona i que la meva parella ara se sent gelosa, se sent malament, tenim discussions per aquest tema, o sigui que a vegades venen amb embolics de gelosies o d'històries justament per explicar un somni eròtic que potser en realitat no té més importància, i al final és la teva privacitat i la ment és lliure, i això no vol dir que aquella persona que tu escollis aquella persona com a parella o com a amant.
Tu també dius que no es pot dir mai que si tens aquest somni eròtic, doncs això vol dir tal, perquè cada persona és un món, no?, i cada situació i cada context és diferent. Llavors, que el que pot voler dir un somni eròtic s'ha d'analitzar amb això, no?, sabent que en quina situació està la persona que somia, no?
Sí, exactament, i no prens al peu de la lletra, perquè cada somni i cada persona és diferent, i cada moment vital també. Podem tenir un mateix somni que tingui un sentit diferent en el moment vital que estem. Aleshores, sempre val la pena analitzar bé el somni. Què em va passar o què m'està passant aquests darrers dies, o en quin moment estic de la meva vida, i per què estic somiant, com és que estic somiant això, quin sentit hi ha al darrere, i analitzar-ho. A vegades doncs va bé analitzar-ho amb un professional i no muntar-me jo a vegades la pel·lícula que després m'angoixi i em faci patir.
Hi ha un somni també freqüent en persones heteros, que és tenir sexe amb persones del seu mateix sexe. Això, quin possible anàlisi se'n pot fer? Què pot voler dir?
Clar, moltes persones venen preocupades perquè pensen: jo sóc hetero, aleshores tinc sexe amb persones del meu mateix sexe, aleshores vol dir que sóc homosexual. No té per què, perquè l'orientació sexual no depèn de amb qui jo tinc sexe, sinó depèn de qui jo m'enamoro. Aleshores, a vegades, per això cada cas és diferent, o sigui, cada cas s'ha d'analitzar, i que jo tingui somnis eròtics amb persones amb el meu mateix sexe no significa que m'agradin les persones o vulgui una relació de parella amb persones del meu mateix sexe.
És més igual, passa més sovint a les dones que als homes, això de tenir somnis eròtics amb persones heterosexuals amb persones del mateix sexe?
Clar, en el cas de la dona passa sovint, perquè la dona, això també passa amb la pornografia en quant a femenina, no?, que amb el porno amb dones, perquè hi ha la part més de sensibilitat que la dona moltes vegades troba a faltar en les relacions de parella, homes en general. Aleshores, pot ser que hi hagi més aquesta part femenina d'empatia, de sensibilitat, no?, que trobi a faltar potser en la meva relació de parella o en les relacions sexuals amb homes, aquesta part, i la trobi en el porno femení.
És a dir, que moltes vegades el llenguatge dels somnis, que això ens ho explicava també el Jordi Borràs, és metafòric. No vol dir que vulguis tenir sexe amb una dona, sinó que potser busques en la teva parella característiques d'aquesta dona.
Exactament, així és. Que també, a la vegada, hi ha persones que tenen reprimida la seva orientació sexual real i en els somnis es manifesta. Això també es pot donar.
També hi ha persones, ens explicaves preparant l'entrevista, que assumien que fan determinades pràctiques sexuals amb la seva parella que a la vida real no les fan i, en canvi, en somnis sí. Això vol dir que reprimeixen desitjos que potser haurien de comunicar a la seva parella?
Doncs sí, moltes vegades hi ha persones que reprimeixen desitjos i potser els haurien de comunicar o no, perquè moltes vegades quan passem els desitjos a la vida real potser no tenen el mateix... Ja, potser no ens hi trobem tan còmodes. Hi ha persones, això passa molt amb el tema dels trios, hi ha persones que somien o que desitgen, moltes vegades fantasegen amb el tema dels trios i quan passen a l'acció, doncs, ostres, doncs no m'he sentit còmode o no ha sigut agradable o a vegades arriba a ser inclús traumàtic.
També hi ha somnis eròtics de que persones que somien amb la seva parella, alguna cosa que fan amb la seva parella perquè potser en aquell moment no la poden portar a la pràctica, una pràctica sexual que no poden fer, no?
Exactament, que la tenen al costat i diuen, com és que jo tinc la meva parella al meu costat i no estic tenint sexe amb la meva parella? Com és? I és perquè potser el seu cos no pot, pel que sigui. Doncs potser està en un postpart o potser estàs esgotada, el que sigui. Però relativament satisfà aquell desig, d'alguna manera, reprimit, que el teu cos no pot satisfer.
Un altre somni freqüent és aquell de tenir, doncs, això, sexe amb el cap o amb la cap, o també amb algun company o companya de feina. Quins significats pot tenir això? Suposo que si és amb el cap o la cap és diferent que si és amb un company.
Exactament, sí.
A veure.
I podria tenir que veure, perquè sempre hem d'analitzar cada cas en concret, no? Però podria tenir que veure com una mica d'ànsies de control de, o necessitat de control de la situació, perquè si, no? Si acabo tenint sexe amb el cap, què succeeix? Que tinc més informació de la situació molt més controlada, aleshores tinc, no?, el control de la situació.
I si somies, per exemple, amb amics de la teva parella, vol dir que hi ha una complicitat especial amb aquesta persona o...?
Pot ser que hi sigui, pot ser que hi hagi una atracció reprimida, pot ser que hi hagi una admiració simplement, no? Sobretot és important no prendre's els somnis al peu de la lletra, no? Perquè després moltes persones ho diuen, ostres, després quan veig a aquest amic de la meva parella em sento malament, no? Per tant, deixar-ho com, vinga, és un somni i no passa res, en el món de la ment, no? Som lliures i podem deixar-ho millor i ja està.
I si és un desconegut, perquè també és habitual, doncs això, somnis eròtics amb desconeguts.
Uh-huh.
Això, quines possibles interpretacions té, depenent de la persona, sempre, eh?
Sí, hem de veure també quins altres elements hi ha en el somni eròtic, no? Perquè potser no hi posem un desconegut, però potser aquell desconegut és una persona coneguda. És que, clar, en els somnis el que succeeix a vegades no té res a veure amb el personatge concret que surt.
Uh-huh.
Aleshores, sempre hem d'analitzar tot, no? Tot el context del somni, quins factors hi ha, què és el que del somni m'ha agradat, no? Si és d'un desconegut és que potser puc sentir atracció per una cosa nova, que estic, no?, avorrida en les meves relacions sexuals i potser m'atrau, no?, el poder trencar les normes o la sorpresa.
Perquè sempre signifiquen alguna cosa, encara que sigui de manera metafòrica, o poden no voler dir res.
Poden no voler dir res.
I que somnis amb qui estimis, i que volis, i que flotis, i que et corris, i que riguis. Jo faré que en els teus somnis li surtin més colors vermells i blaus, i verds i grocs, colors brillants però relaxants, i que tinguis mil sensacions.
Jordi Borràs ens explicava també que tenir un somni eròtic amb algú no té per què voler dir que vulguem tenir relacions sexuals. De vegades pot voler dir que potser volem conèixer més a fons aquella persona.
Podem tenir potser un desig de connexió amb una persona i manifestar-se en un somni de la forma més íntima que coneixem, que és a través del contacte sexual. Però no és el que ens mou, no és el desig cap a aquesta persona, sinó potser una vinculació o potser connectar amb ella o connectar també, que això és ben interessant, connectar amb algunes de les característiques que té aquesta persona, és a dir, reconèixer-les en nosaltres mateixos. Jo vaig tenir un dels somnis que comparteixo més perquè a mi em va trasbalsar molt. Vaig tenir un somni eròtic quan era jovenet amb la meva àvia. I jo, evidentment, no tenia, no sentia cap desig cap a la meva àvia, però en aquell moment, evidentment, em va deixar una mica trasbalsat, com et dic, però més endavant, quan vaig entendre com funciona el llenguatge dels somnis, que com et deia que és simbòlic, és metafòric, vaig entendre que és el que em volia dir. El que es referia era, en aquell moment de la meva vida, el desig que jo tenia de connectar, de veure més amb la meva àvia, de connectar més amb ella, relacionar-la més amb ella, i l'inconscient ho va reflectir d'aquesta forma.
I estàs d'acord, Emma? No? Somiar que tenim sexe amb un familiar no té per què voler dir res estrany, no?
Per res, i quin bon exemple que ha posat, perquè venen persones justament amb temes així, no? De somiat amb el meu pare, o he somiat, això vol dir que estic enamorada, o que estic enamorat de la meva mare, d'un germà, o té que veure amb el tema de l'incest. Clar, venen persones que es preocupen, i crec que aquest exemple que ha posat en Jordi és important, perquè ajuda a les persones a entendre que hi ha pot haver-hi un altre significat absolutament diferent al que jo estic interpretant, el que sembla, aparentment. Que res del que sembla a vegades és el que és.
I precisament amb això dels familiars hi pot haver casos de somnis que tinguin relació amb, potser amb algun fet d'algun abús que ha quedat allà aparcat en la nostra ment, està bloquejat i sortir amb un somni?
Sí, això succeeix moltes vegades, i això ha passat també en el moment en què han començat a sortir més a la llum el tema d'abusos, violacions, no? Tot lo de la manada, això va despertar també moltes persones abusos sexuals que havien patit, i moltes vegades surt a través del somni.
En quin moment ens ha de preocupar llavors tenir un somni així? No sé, quan hem de pensar, ostres, potser aquí hi ha alguna cosa que no estic gestionant bé, o hi ha alguna cosa amagada?
Que quan és recurrent, quan no estem patint molt i succeeix diverses vegades, aleshores és important poder valorar, aviam, què hi ha al darrere.
Jordi Borràs també ens explica que els somnis eròtics es poden provocar i parla de dos conceptes molt interessants. Un és la incubació de somnis i l'altre és el somni lúcid.
Sempre pots provocar-te tenir somnis d'un estil concret, per entendre'ns, no? És a dir, i això que li diem la incubació de somnis, que seria el anar a dormir amb una sèrie de pensaments o qüestions que estàs rumiant, donant-li voltes prèvia a quedar-te dormit o dormida, i això pot afectar els nostres somnis, evidentment. De fet, ho fem cada nit, quan anem a dormir, amb allò que estem donant-li voltes, és molt possible que els somnis ens parlin de forma més o menys evident, que de vegades no és tan clar, però tu veus que els temes que toca són aquells amb els que ens anem a dormir molt sovint o que ens han afectat al llarg del dia. Per tant, si jo estic amb ganes de tenir el desig sexual i me'n vaig a dormir amb el desig sexual, és possible que tingui un somni eròtic. Però la millor manera d'afectar, és a dir, de provocar-te un somni eròtic seria a través del somni lúcid. És a dir, el fet de reconèixer que estic dins un somni, que això és una cosa que també es pot acabar provocant, tu pots entrenar-te per afavorir aquest estat de consciència, adonar-me que estic somiant i a partir d'aquí, doncs, experimentar el que vulgui a nivell sexual.
Què és això del somni lúcid? Perquè sembla que sigui com una eina per poder-te provocar un somni eròtic.
Exacte. És el pensar abans d'anar a dormir, també adonar-te'n que estàs somiant. Aleshores hi ha una part de la teva ment que pot dirigir d'alguna manera aquell somni, pot conduir-lo.
I això es pot entrenar, llavors.
Exactament. Això s'entrena, és la consciència, té a veure amb la nostra ment.
A més, els somnis eròtics, però també es poden propiciar amb determinats hàbits o determinades coses que podem fer per erotitzar la ment, deies tu quan preparàvem aquesta entrevista. És així?
Sí, erotitzar la ment és clau, perquè en el nostre dia estem més enfocats moltes vegades a la feina, a si tens fills, doncs els fills, no? Vivim en una societat en la que hi ha molt d'estrès i moltes parelles arriben a la consulta i diuen, no?, que hi ha una falta de desig, que els hi costa les relacions sexuals, que un té més ganes, l'altre menys, i això moltes vegades és degut a la falta de temps per erotitzar la nostra ment, per autoerotitzar-nos a nosaltres i a la nostra pròpia ment, no? Despertar els nostres sentits, relaxar-nos, tenir temps per connectar, per jugar aquesta part més de lúdica, no? Que en el nostre dia a dia, si hi ha tanta responsabilitat, clar, el cortisol el tenim a tope i no donem lloc a que s'estimuli l'oxitocina i ens relaxem i pugui aparèixer tota aquesta part més erotitzada.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I atenció, perquè ja teníem ganes d'anunciar-vos que torna el podcast de cuina Marinada amb Humor. Ja tenim segona temporada d'Estadella Michelin. En aquest fragment que us hem preparat, Guillem Estadella entra al rebost del mític Justo Molinero.
Vinga, va, abans d'anar cap a la cuina i conèixer la recepta del banana bread de Delicious Marta, avui obrim el rebost de Justo Molinero. Descobrirem si li agrada cuinar, si no, quin és el seu plat preferit. Bueno, tot això aquí, obrint el seu rebost.
El rebost.
Aunque no estoy en mi tierra, me siento como en la mía. Hace muchísimos años que vine de Andalucía.
Justo Molinero, què tal? Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
Sí? Sí. Ets un cuinetes o com portem això de...
No sóc un cocinilla, no. M'agrada menjar, això sí, però...
I bé, imagino.
Sí, no, i bé, però no se me'n dona gaire bé això de la cuina.
No, i alguna cosa que diguis... Mira, això sí que me'n surto una mica amb el tema. O home, ni un arròs bullit.
Una truita de patates, alguna cosa d'aquesta, alguna amanida, coses així, sí, però...
Amb ceba o sense ceba, la truita?
Sense ceba. Sense no m'agrada la ceba, no m'agrada.
Ostres, aquí m'ha sorprès una mica, eh?
Sí?
Sí, no sé, és com molt...
En canvi, a la meva dona li encanta, però no, jo no.
I com us ho feu? Quan fas la truita, la fas amb ceba?
La meva part per ella.
Ah, molt bé.
Claro.
O sigui, fas dos truites o una...
No, la truita la fem sense ceba.
Vale.
Amb una amanida, sí, però...
O sigui, has guanyat tu aquesta guerra a casa, eh?
Sí, jo crec que sí que me l'he guanyada.
Molt bé, i amanides, truites i ja està, eh? No...
I ja està. No gaire cosa més. Però, home, un ou fregit, a veure, sí.
Però... No surt dels ous, eh? Perquè veig, truites, ou fregit...
Bueno, els ous...
Està bé. I però menjar sí, menjar t'agrada.
Menjar sí que m'agrada, claro, m'agrada menjar de tot.
Sí? Sí. Un plat que diguis, un mínim cop a la setmana, o aquest plat em torna boig de menjar?
El cocido és una cosa que m'agrada molt menjar. El cocido, això és... M'agrada el peix, m'agrada el marisc, també. Bueno, som...
Ets de menjar bé, no?
Sí. Però... De hocico fino.
Està molt bé. Però ets més de menjar a casa o t'agrada sortir també una mica amunt i avall?
No, m'agrada menjar a casa, clar. El que passa és que per una cosa o altra ho tinc bastant enredat i durant tota la setmana, almenys dinar, no puc dinar a casa, però... Però sí que m'agrada, sí, quan ve el cap de setmana, dinar a casa, això és un plaer.
Molt bé. I imagino que entre setmana aquí, corrent a la ràdio, portes tàper o ets de menjar fora?
No, sóc de menjar fora. Tenim aquí el Casa Pepe, tenim el restaurant per aquí que es menja molt bé, i són gallecs i ho fan molt bé.
És molt important. Hosti, sí que és veritat que a Espanya hi ha molta varietat culinària, això és una meravella, i no sé per on decantes més, si per la cuina gallega, una miqueta per les tapes d'Andalusia, per la cuina catalana, o tot.
Hi ha coses que m'agraden de la cuina catalana, hi ha coses que m'agraden de la gallega, i per suposat hi ha coses que m'agraden d'Andalusia, però fem una barreja de tot. Sí. Avui jo crec que la cuina ja és universal.
Sí, avui, per exemple, què dinaràs? Què et ve de gust?
Avui dinaré primer un plat de cardo gallego.
Ostres.
Sí, un cardo gallego i després, pues, més igual, o un tros de carn, un tros de peix. Però el cardo gallego sí.
Però és perquè a Casa Pepe ho fan cada dijous? O...
A Casa Pepe ho fan cada dia.
Cada dia, eh?
Però jo un parell de dies a la setmana em menjo.
Tot i a l'estiu també?
I a l'estiu també, sí, és més igual que sigui estiu o hivern. Jo menjo el cardo gallego, que m'agrada molt.
Sí, ets molt valent, eh?
Sí, bueno.
No, està bé. Imagino que això de menjar a tots ens agrada, però de petit hi havia alguna cosa que no t'agradés? Vull dir, no sé si comentaves la ceba amb la truita. De petit hi havia alguna cosa que...
A part de la ceba, jo sempre he menjat de tot. No he sigut un tio... No. He menjat de tot, cap problema.
Sí, i de petit, quin era el plat que més t'agradava? Ostres, aquell plat que quan arribaves a casa et feia molta il·lusió venir de l'escola, arribar a casa...
Pues, una sopa que feia la meva mare amb ous, eh? Posava fideus o alguna cosa així, i amb una mica d'ou, això era... A casa, jo me'n recordo de molt petit, que ho menjaven, això era molt bo.
M'ho imagino. I l'has tornat a menjar o jo ja va...
No, sí que ho fem. Sí. A casa encara es fa i es menja i és molt maco. Sí. I això també ho fan aquí, a Casa Pepe. També
a Casa Pepe. Casa Pepe podem dir que és la teva segona cuina.
Sí. Per no dir la primera.
Sí. Molt bé. Ostres, jo imagino que amb tot el tema de la ràdio, anar amunt i avall, i conèixer molta gent, suposo que també et dona l'oportunitat de conèixer grans cuiners i d'anar a bons restaurants. Quin restaurant diries, ostres, vaig anar, em va encantar, hauré de tornar, vull tornar, ho he tornat, a part de Casa Pepe. Quin és d'aquell restaurant que t'ha marcat i dius, ostres, et recomano molt que hi vagis?
Hi ha restaurants que sí que m'agraden i que subim en la mesura que podem. Per exemple, a Mataró hi ha el restaurant Mundial.
Vale.
És el nostre restaurant del Maresme, que està molt bé. Anem a la Godinya, que està allà tocant a la Plaça Espanya, el restaurant La Godinya. També ho fan molt bé, amb una cuina molt variada. Bueno, hi ha restaurants a molts llocs que hi anem i mengem molt bé.
No, no,
s'agrada menjar.
No, no, ja et veig, que a tu el menjar t'agrada. Però també és una sort, no?, poder compartir... Vull dir que coneixes a molta gent i que també...
I tant, clar, i quedem en restaurant, alguns que ja he anat algunes altres vegades, després o el quedem a un restaurant que no havia anat mai, i, bueno, a Catalunya es menja molt bé, i Barcelona és un lloc que hi ha molts bons restaurants.
Has provat algun menjar una mica més exòtic, un kebab, una cosa així?
No, no, sí, no, això no, no, no.
Justo Molinero no ha provat mai un kebab, eh?
No, no. No puc dir res, ni com està, perquè no ho he provat mai.
Ni el menjar hindú, ni una cosa així.
No, vull dir. No. A veure, jo...
Un clàssic.
Jo prefereixo lo dolent conegut que lo bo per conèixer.
Bueno, que va de tant en tant entra bé, aquella cosa.
Segurament que sí, lo tindré, algun dia me'l plantejaré, però de moment no l'he provat.
M'agrada que plantegis el tema del kebab, eh? Vull dir...
Sí, no? Sí. Bueno... Ho hem de provar.
Deu ser de provar tot. Escolta'm, no sé si a casa teva hi ha algun ingredient, alguna cosa que mai pot faltar a la taula. Vull dir, no sé si ets molt de menjar pa. Vull dir, hi ha gent que menja més pa que...
No, a mi m'agrada menjar amb pa. Si no hi ha pal, doncs hi ha palillos i coses d'aquestes i vaig menjant. Però sempre m'agrada una cosa o l'altra. D'això a casa no falta mai. O pa o palillos d'aquestos.
Copeta de vi o tirem d'aigua o fins i tot la meva àvia no li agrada beure mentre es menja. No sé si...
No, a mi m'agrada menjar i beure també una copeta de vi, sí.
Acompanyar-ho bé, eh?
Sí, clar. M'he acompanyat i tal. Una copa de vi negre, eh?
De vi negre, eh?
Perquè el vi negre és el que més deixa.
O sigui, el vi negre...
És el que més deixa.
El que més deixa?
Com, sí.
Com que més deixa?
Perquè el veus negre i el pixes blanc.
Aquesta no me la... No, està bé. Bona la... No.
És veritat, el negre és el que me feixa.
No, totalment. No. Vist així, jo crec que està bé. Parlant de beure, del tema dels vins, tens alguna... A part del vi negre, hi ha alguna beguda que dius, ostres, m'agrada molt la sidra, m'agrada molt la cervesa, m'agrada... O vi negre només.
No, alguna vegada... a mitja tarda, bueno, abans de sopar i tal, potser una miqueta de whisky o alguna cosa, també m'agrada, però no, de coses de licor i coses d'aquesta no gaire.
I algun cop, ara jo pensava, perquè l'altre dia, per exemple, vaig anar a sopar amb uns col·legues i ens van preparar un sopar molt, ostres, 5 plats, tal i qual, i jo vaig dir, això està comprat, hi ha alguna cosa que està comprada. Algun cop has anat al cas d'algun col·lega, d'alguna amiga, i t'has trobat amb la situació de dir, ostres, això està molt malament, està molt dolent, i haver de dir, ostres, que bo! Vull dir, amb el tema del menjar has mentit una mica, de cara...
No,
per no oferir sensibilitat.
No, mai, no. Jo...
Pues si no t'agrada, ho dius, eh?
Si no m'agrada, dic que això a mi no m'agrada i ja està. No, amb això no... Cap problema, no tinc problema de dir què vol estar si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no m'agrada. Ja
llavors,
per tant... Si no tornaré una altra vegada, ja em tornaran a posar el mateix.
I, clar, i per tant, en algun restaurant has menjat alguna cosa i t'has aixecat, has dit, ostres, això...
No, és possible que en algun restaurant pues, he demanat alguna cosa que pensava que o m'havien dit que no sé què i després i m'he deixat la meitat i tal, però bueno.
Però poquet, no?
Ja que he dit de menjar, doncs pues, me lo menjo.
No, total. Tornant al tema de la truita, perquè la gent que ens estigui escoltant ara, sabem que la truita de Justo Molinero no porta ceba. Alguna cosa més? Com prepares aquesta truita?
No, la truita a mi m'agrada de patates, però hi ha... d'espinaques, hi ha de carxofes...
També la fas de carxofes
sí,
i d'espinacs?
Sí, això m'agrada molt.
Molt bé, Justo, fa un moment em deies que no cuinaves, però a l'hora de truitar patates li... hi ha varietat.
Si, a veure, si jo no la faig, me la fan, i a mi m'agrada menjar-me-la també, sí.
Vale. Llavors, la teva especialitat és la truita de patates sense ceba.
Sense ceba.
Vale, i com la fas? Ara m'interessa saber com fa la truita de patates al Justo Molinero.
Bueno, pues s'han de pelar les patates, després les haces tallar... A la sartén poses una miqueta de sal, poses l'oli i les poses allà fins que veus que ja estan ben fetes. Quan ja estan gairebé ben fetes, li treus l'oli i li poses
els ous.
I ja està.
Sí.
M'agrada tant la truita com remenat, també està bé.
Ah, un revuelto, no?
Sí, si li fos una miqueta de pernil i tal...
No, no, ets, ets de bon menjar, justo, eh? M'agrada. I no sé com veus tot el tema aquest de la cuina moderna, aquestes coses, panificacions, escumes... Això, no, has menjat també algun cop?
No, no, sí, però no hi soc de tantes tonteries i tantes coses que van amb la cuina. A mi m'agrada menjar i m'agrada menjar... El que s'ha de menjar, no... ja sé que hi ha cuiners ara que fan tanta, però no, jo no soc partidari d'això.
Sí, per tant, el tema de farificacions i això, millor un plat de pernil...
Hombre, un plat de pernil, un plat de formatge, un plat de... una miqueta de salmó, també està bo, amb unes tostades, bueno...
Sense què no podries viure de menjar, justo?
Ostres,
pues no em pot faltar mai.
Sense el pernil,
sense pernil,
el formatge i la truita.
O sigui, truita, pernil i formatge seria la teva dieta?
Sí, 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 sí.
D'aquí no surt, i una copeta de vi?
I una copeta de vi, clar.
Sí. No, molt bé.
I si no hi ha tinto, pues blanc.
La qüestió és beure una mica de vi per sí, baixar-ho tot, no?
Una copeta de vi, jo, a mi em senta molt bé.
No, no, bueno, diuen que va bé, que allarga la vida i aquestes coses, no?
Pues sí, a veure si mos hem de fotre dos, però no crec, no, és una, no? El que fa això és una.
És una, sí, sí, sí.
No, d'aquí no passarà.
Perquè, justo, quants anys tens ara mateix?
72.
72.
Sí.
I aquí al peu del canó, a tope.
I al peu del canó, i faré 73, eh?
Quan fa 73 anys?
Pues el mes que ve.
El mes que ve, quin dia?
El 24.
De novembre?
Sí.
I soc del 20. Estem ahir.
Més o menys.
Un parell d'anys de diferència.
Bueno, i més. Un parell d'any o més.
O més. Però 74 anys, justo, i estàs aquí.
73.
73?
72, faré 73.
73, això. I aquí al peu del canó, tope.
Aquí
i...
el que faci falta. És que jo sóc etern.
Ets etern.
Sí, 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 sí.
Ets com el pernil o com el vi.
De moment no me'l plantejo deixar la feina.
No?
No, de moment no.
Fins que...
Jo estic bé, em sento bé, en la meva feina. Tinc feina a fer. Tu has d'anar-te a dormir sense saber demà per què t'aixecaràs?
Lo de la jubilació veig que no t'ha...
No, de moment no.
Bueno, podríem dir que ets com el vi, vull dir que va passant el temps i...
Ai, ok.
Sí, no?
Sí, sí, més o menys. Reserva.
Reserva, no? Gran reserva, no?
Ja, gran reserva.
Vull dir que queda justo per temps. Vull dir que
sí,
encara...
moment, sí, 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 cap problema. Bueno. I rebem a gent com vosaltres, doncs això és una meravella.
Nosaltres supercontents d'haver visitat... Perquè he de dir que jo no havia vingut aquí mai... que aquí teniu un escenari i butaques i tot.
Perquè a vegades quan venen artistes ve la gent per saludar i el diumenge si fem un programa especial ve gent a cantar i gent a mirar. Sí, sí.
Ma, tu t'has muntat un imperi?
Bueno, tenim la ràdio que sí, sí. A la gent li agrada escoltar i veure quan venen aquí.
Jo de tant en tant l'escolto ràdio Teletaxi i tinc la sensació que és una cosa molt familiar, no?
Sí, que, sí que bo és, sí.
Que és una essència de la ràdio com molt d'abans, que potser s'ha perdut una mica, no? Que apostem més per la política d'informació i potser ràdio Teletaxi conserva una cosa molt...
El nostre és de sempre el mateix.
Bueno, això també és com el menjar, que també...
És això, també.
Costums i... Justo, moltes gràcies per acollir-nos aquí als estudis de Ràdio Teletaxi.
Re, gràcies a vosaltres.
I rebre un profit, si ara vas a dinar.
Sí, sí, sí. Sí.
Caldo gallego, no has dit? I...
Caldo gallego i després, depèn, ja veurem a veure què...
És de postre i cafè o...?
No, postre no, postre al cafè.
Directament al cafè, eh? Sí. Hi ha algun xupitet o tampoc?
No, 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 cafè.
Directament cafè, eh?
Sí.
Bueno, doncs escolta, tallat, sol... Ara ja és per curiositat,
no, cafè sol.
Eh? Cafè sol, eh? Sí, vull dir, com un senyor. Sol. Molt bé, molt bé, molt bé.
Un parell de cafès, eh?
Un parell de cafès, sí? Quants cafès al dia, justo?
Pues tres.
Tres?
Tres, sí. Un a mig de matí i després al migdia dos. Tres cafès al dia, sí.
Molt bé, justo, doncs, escolta'm, gràcies de veritat per acollir-nos i endavant amb tot.
Bueno, vinga, pues, cuideu-se.
Bon profit.
Vinga, adéu.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I ens aturem al Chelsea Hotel, al podcast de RAC més 1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui sabrem quina relació hi ha entre el director de cinema, Stanley Kubrick, i un dels himnes del músic britànic David Bowie, Space Oddity. Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel. Ground control to
Major Tom. Space Oddity és un tema tan fascinant com inquietant. Una peça que, com el seu propi títol indica, és una raresa ambientada en l'espai i que té una rellevància cabdal en la carrera artística d'aquest camaleònic artista que és David Bowie. No només pel fet de ser una de les peces clau del seu repertori, sinó també pel que va significar per ell a nivell personal i per la dimensió que la cançó ha tingut tant en el moment del seu llançament com al llarg dels darrers 50 anys. En aquest capítol del Chelsea us convidem a fer un viatge per resseguir-ne la seva història. Cordeu-vos el cinturó i poseu-vos còmodes, que ens enlairem. Ens traslladem a la primavera de 1968. En aquella època, David Bowie era un jove de 21 anys que intentava trobar el seu lloc en el món de la música, fins llavors sense gaire èxit. El seu primer àlbum havia passat més aviat desapercebut i en la recerca de nous reptes artístics es dedicava a combinar el mim, la poesia i cançons amb el grup que havia creat amb la seva xicota, l'actriu i ballarina Hermione Farthingay. La parella s'havia conegut en un rodatge i van viure mesos intensos tant a nivell personal com artístic, però la relació entre tots dos es va anar refredant i abans que arribés l'estiu ja s'havien separat. Aquesta ruptura va afectar molt Bowie i de retruc va activar la seva producció creativa i va escriure diverses cançons inspirades en qui diuen que va ser el seu primer gran amor. Algunes, com Letter to Hermione, eren cartes obertes i explícites dirigides a la noia, però cap d'elles va recollir millor el buit que va experimentar per la seva absència com Space Oddity. Ho va fer posant-se en la pell d'un astronauta que viatja per l'espai i decideix tallar la comunicació amb la Terra, una situació que va imaginar i recrear a través de la música després de l'impacte que li va generar una pel·lícula, 2001, una odissea de l'espai. La va veure per primer cop el juliol d'aquell any al Casino Cinerama de Londres i va quedar tan fascinat per aquell guió i la seva narrativa audiovisual que en els dies següents va tornar diverses vegades al cinema per submergir-se de nou en aquella història. El guió era obra d'Arthur C. Clarke, un escriptor i científic britànic. Stanley Kubrick li havia encarregat l'adaptació cinematogràfica del conte El Sentinella que aquest novel·lista havia publicat uns anys abans. El va escriure durant el temps que va viure a l'habitació 1008 del Chelsea Hotel i executat sota les ordres del director nord-americà, s'ha convertit en una de les pel·lícules més aclamades de la història. La similitud del nom del protagonista, David Bowman, amb el seu, segurament va incidir en la identificació que des del primer moment David Bowie va experimentar amb la sensació de soledat i buidor dels astronautes que flotaven a la deriva per l'espai al film de Kubrick. La connexió va ser immediata i ràpidament va fer fluir les notes i la lletra del que es convertiria en el seu primer gran èxit de vendes. Però aquesta font inspiracional d'Space Oddity, extreta de la ficció cinematogràfica i recreada per Kubrick, se n'hi va afegir una altra, provinent de la realitat, la cursa entre soviètics i americans per ser els primers d'arribar a la Lluna i que en el moment en què Bowie composava la cançó estava a punt de culminar amb la missió de l'Apollo 11.
3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
El fet que la cançó s'edités pocs dies abans del llançament d'aquesta missió especial va ser determinant també a l'hora de catapultar Space Oddity a la fama. De fet, la BBC va fer servir la cançó per emetre l'arribada de la tripulació americana a la Lluna. Però aquesta no va ser l'única ocasió en què Space Oddity ha estat escollida per acompanyar un fet històric vinculat a l'imaginari espacial. Una de les més recents va ser el febrer de 2018, quan Elon Musk la va fer servir durant el primer llançament del Falcon Heavy, la nau amb què va enviar un cotxe Tesla a l'espai. Més enllà del pes de la cançó de David Bowie, el fundador de SpaceX aprofitava el repunt que havia tingut Space Oddity 5 anys abans gràcies a Chris Hadfield, un astronauta canadenc que va fer-ne una versió des de l'Estació Espacial Internacional. Des d'aquesta construcció modular situada a més de 400 quilòmetres de la Terra, Hadfield va enregistrar un vídeo cantant i tocant la cançó amb una guitarra. En aquest cas, va alterar lleugerament la lletra per adaptar-la a la seva circumstància i donant-li un final més esperançador que no pas el de la cançó original. Hetfield va publicar el vídeo a YouTube dedicant-lo a David Bowie. I aquell mateix dia, el músic britànic va publicar un missatge al seu compte de Facebook on comentava que, possiblement, aquesta és la versió més commovedora de totes les que mai s'hagin fet de Space Oddity. Tres anys més tard, el 10 de gener de 2016, el músic britànic moria a casa seva a Nova York, fruit de les complicacions del càncer de fetge que li havien diagnosticat un any i mig enrere. El duc blanc de la música tenia 69 anys acabats de fer i emprenia un viatge sense retorn que va deixar orfes a milions de seguidors seus de tot el món. Descansa en pau, home de les estrelles.
RAC 1. Només els caps de setmana Via Lluna.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de Mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.